Inter Movistar, Illes Balears, Palma Futsal, al pavelló Jorge Garbajosa. Aquest enfrontament el podreu seguir en directe a partir de les 8 i mitja del vespre aquí, a IB3 Ràdio.
Ja ho sabeu, jornada esportiva, les notícies encara a IB3 Ràdio arribaran a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Obrim avui el programa amb un recull de contes d'una autora que sempre esperàvem amb interès i repassàvem el teatre imminent que arribarà a les Illes. Comença la cultura a la ràdio, comença l'Aviador, 492 programes. Benvingut tothom.
Neus Canyelles ja seu a l'estudi per parlar-nos d'aquest recull de contes que ha titulat Sales d'espera i que ha publicat l'editorial Empúries. Després, molt de teatre. Primer amb les propostes que trobarem al Principal de Palma en els pròxims mesos, com us explicarà el seu director Miquel Martorell, i en acabar el productor Javier Maté Sanz ens durà el cicle Contat per elles, que ens proposen des de la Fornal a Manacor. Comptaran també amb Joan Gomila, que coordina aquest cicle, i amb Marina Gatell, que és directora de La mala dona, que representarà aquest cap de setmana.
I amb un Lluís Fortès el control tècnic quan són les 6:06 minuts. Començar.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Tres anys després de Milei d'una novel·la autobiogràfica, Neus Canyelles serveix uns contes sobre esperes impacients, comiats dolorosos, crueltats sense causa, reces al cervell o viatges surrealistes. Hi ha angoixa en aquestes històries, però també humor, ironia, estriptis emocionals, marca de la casa. Avui celebrant la publicació de Sales d'espera, Empúries, en la seva autora.
Si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó.
Neus Canyelles, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Però en Gavi Rodas fa uns dies me vaig assabentar que t'agrada el Robe, que t'agrada Roberto Niesta, l'estim escoltant, és veritat que aquesta és una peça dins una sinfonia, que se podria dir la Ley Innata, sí. que és d'Extremadura encara, però molt personal seva. No? Jo tinc tendència, potser sigui una butat, no? a separar el món entre les persones que tenen poesia i les que no. I jo me sembla impossible que t'agradi el Robe i no tinguis poesia. Ja t'ho dic ara així per començar.
Que jo no tingui poesia.
Que tu tinguis poesia de dins.
No sé si en tinc, però no l'he
No l'has expressat mai.
No l'he expressat mai.
No, tenir poesia no implica escriure-la, però... Ja.
Sí, no sé. No. Hi ha gent que sí, que troba que la meva prosa és un poc poètica. Jo no ho trob, però...
I com a persona, tu trobes que tens poesia?
És que no ho sé. La veritat és que no ho sé, no sé què de dir.
Ja t'he dit jo que sí. Quan se cuinen...
Espero que sigui bo.
I com se cuinen aquests contes?
Mira, aquests contes han estat escrits al llarg de molt de temps. Els primers tenen, jo crec, no sé, més de 10 anys, 15 a lo millor. I en canvi els més recents són els que estan més en el final. Uh-huh. I clar, això fa que jo no els hagi escrit amb una intenció de dir, vull fer un llibre, un recull de contes, no, sinó que un dia vaig començar a mirar i vaig veure que n'hi havia que tenien com una espècie de fil comú o que podien estar bé junts i així va anar sorgint, fa sorgir després el llibre d'anar mirant contes que tenia escrits i anar seleccionant-ne uns i altres els descartava i al final aquests són els que han quedat.
Hi ha tristor, hi ha humor, també, anirem comentant. I jo crec que la tristor se vincula sobretot a través de les relacions personals, de parella, però no necessàriament. Clar, és com una concessió nihilista d'aquestes relacions, com si no creguessis massa en que...
Ja, pot ser. El millor és que no som molt optimistes amb aquestes coses, o no... Que no, o sigui, això és tot una cosa que m'ha vengut en sot temps, quan era jove, evidentment.
Experiencial, també.
Sí, tenia més esperances, tenia més il·lusions, i ara, quan ja m'acosta, bé, aviat, bé, ara faré 60 anys, enguany, cada vegada m'ho trobo més escèptica, menys esperançada... No entenc res. M'atrapa dins un món que no l'entenc. I clar, jo crec que això és el que surt després quan me poso a escriure. Tant en obres de creació com en els articles del diari, no? Una persona que pareix que l'han duita d'un altre planeta o d'un altre món i l'han fet venir aquí i està, que no entenc res. Mm. I això és el que jo trobo, que és el que defineix més el que jo escric sempre.
A part de la incomprensió, tens angoixes? Altres, ara no me'n recordo amb qui parlava, no? però jo li deia, hi ha gent que té ecoansietat, i això el que me passa, per exemple, és que tenc, no assisteix l'expressió així com a tal, però diguem, li podien dir politicoansietat, no? O sigui, jo estic molt angoixat de veritat cada vegada que se'm... parlar a segons qui a la televisió.
Sí.
El Trump és l'epítome de tota aquesta merda, però hi ha moltíssims. No sé si te passa, que aquesta angoixa vital per allò que més no poden controlar.
També. No, jo crec que ara està tot però tan malament, no sé si és que soc molt pessimista, però feia molt de temps que jo crec que el món no estava tan malament com ara. No sé dir exactament quan, perquè no ho he viscut, però... Jo crec que ara ja està... No sé què passarà més. És que ja hem arribat a un límit, però no, segur que encara el superarem. No, el superarem.
Tenim capacitat d'assumir més
coses. Sí. Jo no ho sé. A vegades mires les notícies i les apagues perquè dius que no pot més, ja. Tot és dolent i molt horrorós.
I creus que tot això se reflecteix també en la teva escriptura?
Pot saber, mam. Jo me sento, com has dit tu abans, més en les relacions personals. Clar. I observant el comportament de les persones, però no aquestes que potser surten a la tele les notícies, sinó les persones que te trobes tu a la teva vida diària, la vida quotidiana. Crec que és més això, no? Però sí, l'ansietat, elles, també a vegades.
M'interessa molt com tractes les persones desconegudes. Els desconeguts són per tu un territori de ficció que me sembla molt rellevant, no? I que li treus molt de profit aquestes trobades amb gent que no coneixes, aquesta dona del Palau de la Música que expliques en la teva visita a Barcelona, a la mateixa visita, el mateix relat, aquell home que es despulla a la teva habitació sense saber que hi eres. Clar, me fa pensar que és un territori, és un camí per explorar, no? Això del... La ficció dels desconeguts, no? Que te pot aportar.
Sí. Suposo que com que jo penso que moltes vegades en aquesta vida estem, hem estat i estarem a mercè dels desconeguts, com ho deia, això és una frase que sortia un tramvia...
Llamada de Seu.
Sí. Sí, sí. Que ho deia ella, no? Que estàvem... I és que és així, vull dir... No sé. Clar, a mi me crida l'atenció quan me passen coses, perquè és veritat que també me passen coses que dius... Bé, suposo que mos passen a tots, no? Però això d'aquesta dona del Palau... Clar, jo en aquell moment estava... al·lucinava, perquè que és això que... No sé, no entens les coses, el que he dit jo, que no entens. I clar, a vegades sí que aquests personatges me donen molt de joc en els contes, perquè suposen una cosa inesperada, una part... no sé, com a més, pareix més de ficció, tal vegada que no quan parlo de coses més familiars o més pròpies.
Clar, i estar en un món que si vols, pots contactar amb desconeguts a diari, no? Tu ara deies el micròfon tancat que no tenies xarxes, que no Mònica te demanava per enllaçar-te sí. En el Instagram del programa, però... I per tant, pot ser tu no tant, o te les has de trobar en el metro, o te les has de trobar en un hotel, o un concert, no? Però si vols, obris una de les 3, 4, 12 aplicacions que pots arribar a tenir i pots parlar cada dia amb desconeguts i ja. Interactuar amb ells.
Sí, ah. Però jo és que les xarxes no... No, jo, bé, tota la part tecnològica del món és una cosa que me molesta molt, no? Això també. Jo... l'ordinador per escriure i enviar un correu, vull dir, no me veuràs mai entretenguda mirant això perquè serveix, és que m'és ben igual, no m'agrada gens. A vegades m'aqueix perquè m'hauria agradat néixer un poc més prest, perquè els meus pares no van tenir mai ordinador, no van tenir mòbil, i jo crec que jo m'hagués agradat una vida així. M'hagués agradat molt més que la que m'ha tocat ara.
Has nascut tard.
Jo I això que, mam, jo els anys 70, ser una nina dels anys 70 és una cosa que troc que era al·lucinant. No sé per què, però era...
Però viure els 70, tu, clar, que vas començar de nina, transitaves els 70.
Sí, clar. La meva infantesa era en els anys 70. I no sé, ara ho pots dir, que és que era meravellós.
Perquè clar, era una època de canvi, era...
No sé, no? És que, no sé... les coses en què jugàvem, el que fèiem, no era com ara, que els nens estan tan superprotegits, que saps, no els deixàvem més un poc en el nostre aire, no sé. I la meva infantesa va ser tan, tan, tan feliç que a vegades dic, basta, ja no ho diguis més, perquè... Però és que me serveix per pensar que sí, que hi havia una època en la meva vida, encara que faci ja tant de temps i que cada vegada quedi més llunyana, en què vaig ser completament feliç.
Clar, això és melanconia, pura i dura.
Sí.
Més que nostàlgia, sí, sí. Fins i tot és melanconia. Sí. És allò que no pots... Que només t'entristeix, no? Segurament.
Un poc, però també m'agrada recordar coses d'aquell temps. Sí. Vaig fer una novel·la... L'anterior era Milady, l'anterior era autobiografia autoritzada.
I
és... gràcies. I és sobre... la infantesa,
que
és com un paradís. Jo era un paradís.
Ara, amb el temps, que no ha passat tant d'ençà que la vaig llegir, me recordo un poquet aquelles comineix, que es diu ara, no? Aquelles pel·lícules que nostàlgiques d'un temps que retraten la infantesa. Bueno, no sé, la darrera... m'estic recordant de la de Sorrentino, de va ser la mare de la Mà de Déu. Fue la mano de Dios, que retrata el Nàpols i aquella època, precisament, no?
Yeah.
Més o menys a la teva edat. I me sembla molt aprofitable des de la ficció, però també com un recorregut històric recent d'allò que vàrem viure i que ja no tornarà mai. Com la palma que transites ara
també,
o que camines ara.
És que és
ara.
una altra. Ah. Ara me ve sempre al cap quan la gent gran de la meva família, meus predins, meus pares, les meves ties, te deien, aquí hi havia el líric, aquí hi havia... No. I tu deies, t'importava un pit, t'era igual. Però ara jo ho visc en això, perquè tot està tancat i tot canvia i ja no s'assembla...
Bueno, o si està obert és una franquícia.
Si està obert
és
una franquícia. Exacte. Sí, no, jo me refereixo que botigues emblemàtiques de Palma, no? I mira... Paciència,
com està fer. Com està la teva pedra tosca? T'hauria de demanar per la senyora Pomés, directament. Aquest coc que vas canviant. És un cop que s'enduri, però després expliques també en el relat, anem a situar l'espectador que vares col·legiar a internet, suposo, no sé, o llibres, i vares descobrir que la pedra tosca tampoc és que sigui d'allò més dur.
No, de ser més blancs.
Per això.
Sí, és una pena.
Grata, rasca, això, però no.
Sí, però això és perquè... sempre li deia, jo això és un joc amb ma mare, és que jo amb ma mare tenia molt bona relació. I jo me'n record que quan tenia, jo què sé, alguna un disgust de tipus sentimental, amorós, o una cosa així que no m'anava bé, jo li deia, no, però no passa res, perquè tenc una pedra en el cor que ja no tenc ni sentiments. I ella se'n reia molt, em deia, quin doi, que sí. I després, no sé per què un dia parlant li vaig dir que era una pedra pomes, perquè no me feia gràcia, segurament, no? I aleshores, quan ho vaig veure, vaig cercar i vaig veure que no tenia gent de duresa, i és que és així. Jo puc dir que tenc una pedra, però... No, però...
En tot cas, ha estat una pedra que s'ha anat formant gairebé geològicament, geològica i emocionalment al llarg dels anys.
Sí.
A base de cops.
A base de cops. Però bé, això mos passa a tots, suposo.
Ja,
bé, hi ha gent que no té cap pedra, potser, però...
Sí. Sí. Hi ha extraterrestres, sí, que no pateixen per les coses emocionals.
Sí.
Parlant d'un altre autor, que no sé si patia, però sembla que sí, per allò que escrivia, i que tu l'esmentes molt, que és en Bukowski, que t'agrada per diverses raons, però jo t'havia de demanar per autores vius que en un moment determinat te poden interessar, no inspirar precisament o necessàriament, però que sí t'agrada tornar a ells.
Autors vius.
Hi ha pocs, no? Rellegeixes els que ja estan morts.
Sí, és que no...
És un prejudici o és diguem, a base d'intentar-ho i no aconseguir que t'entri?
Jo crec que és una suma de les dues coses, perquè jo abans de jo llegia tot el que me queda a les mans i el millor un llibre en el principi no, i vinga, no, però diuen que és una obra mestra, l'he de seguir, l'he d'acabar, i ho feia, m'esforçava. Però és que ara ja no me queda tant de temps i...
Oh, per favor.
Bé, cada vegada menys. No ho dic.
Com diu una Mònica, la cara ve de la teva vida, jo també.
Exacte.
Però bé, la cara ve, pot ser molt llarga.
Bé, jo trobo que no tenc temps per perdre en segon que, no? I si ja les primeres pàgines no puc, o les primeres línies, ho deus i no tenc cap mirament, m'és ben igual.
Però, per exemple, jo ara se m'ocorre, és que, clar, llegint-te, a veure, no és que vulgui establir cap paral·lelisme, però hi ha foscor, hi ha densitat, que, per exemple, Elian Villar, que és una cubana meravellosa, o Mariana Enríquez, en un moment determinat, te podrien agradar.
Probablement.
T'estic aquí fent-te.
No, és que també és vera que jo vaig fer bastant d'anys a l'última hora a la pàgina de llibres. Yeah. I, clar, m'arribava una quantitat de novetats que... Però és que quedava sepultada quan obria el sermari de la redacció. I clar, estava bastant més al dia de lo que hi havia, però des que vaig deixar aquesta secció ja fa uns quants anys, estic més contenta, ja no he d'estar pendent. Ja no tinc aquesta obligació.
Sobren escriptors, escriptores, o se publica massa?
Sí, jo crec que s'obre de tot, s'obre de tot.
Menys lectors.
Perquè som...
Lectors
no sé, dir del llibre pareix que n'hi ha molts. O pel Reis o per Nadal, però després no ho sé. Sí, jo crec que som massa gent en aquest món ja. No hi ha lloc per tants. És que no... No sé, som molt pessimistes.
No, però aquesta visió apocalíptica que jo la trobo molt assenyada al mateix tema, sí. És a dir, per tot allò que estem parlant, també se pot convertir, i crec que la converteixes en un motor, no? De la teva escriptura.
Sí, sí, si no fos per això, jo no sé, que no escriuria res.
Sí, de cop i volta tot s'arreglar.
Sí.
Que escriuria Neus
Canyelles? Que escriuria jo res. Com se diu? Me jubilaria,
Te retiraria.
Això, no m'ho solia esperar. Me retiraria.
Hi ha una... un conte que t'ho he dit abans d'entrar, El naixement de la maldat, que per jo és una pel·lícula de terror directament, m'evoca situacions que he viscut molt de prop i aquest, jo no ploro gairebé mai en el teatre, en el cinema, en la literatura, però aquesta m'ha fet plorar de ràbia, no? com lo bé que expliques allò que ara es diu el bullying,
sí,
en aquella paraula, el puteo de tota la vida, de fer, sí, la vida impossible, sí, a una nina, a un nin.
Coses del lot, sí.
I això va passar.
Això va passar. I jo amb aquest conte plor, però literalment, cau en les llàgrimes.
No, jo també.
I dic, no el llegiré més, i dic, vinga, ara ja l'he llegit
això
tant
que... Això que l'has escrit tu.
Sí, és que l'he escrit jo, i dic, és que no sé com he pogut, perquè jo és un tema que sempre pensava, sobre això no escriuré mai. I no sé per què m'ha sortit aquest conte. I...
Saps allò que m'ha colpit molt? I, bueno, intentaré no fer spoiler, però jo crec que val la pena molt llegir-ho. No contaré per no fer spoiler, però tu m'entendràs. El final, no? Quan tu fas aquesta cosa tan valenta de demanar perdó a una persona que fa molt d'anys que no... Val? I clar, això me sembla meravellós i a la vegada jo crec que no seria capaç de fer-ho i crec que gairebé ningú.
No, ningú demana perdó, estic sé perfectament.
Però tu ho vas fer, més o manco com surt, no?
Bé, no se sap molt bé quines les dues són jo.
Vale. Tu així.
I no, clar, queda que no se sap. Se suposa que són la que ho contes història, per tant, no som ella, però podrien ser la mateixa, no ho diré mai, però és que jo crec que demanar perdó seria una passa bastant gran, però no passa, vull dir,
no passa.
A part que també amb tota aquesta gent, a lo millor no te veus mai més, però no hi ha l'oportunitat, però a vegades sí que te veus amb qualcun i te diuen, eren coses del lot. Això me mata.
M'agrada com tractes els adeus. Hi ha moltes classes d'adeus. No sé si t'has hagut d'acomiadar de molta gent al llarg de la teva vida.
Sí. A més, he perdut algunes de les persones més importants de la meva vida. No me refereix que persones majors, com ara els meus pares i això, meus predins, que això mos passa a tots i ja eren grans. Vull dir, no he perdut el meu millor amic, que va morir quan teníem 29 anys. Després un altre amic que va morir, que va ser el que me va iniciar amb tot això d'en Robe, també va morir fa poc, i una exparella. És que darrerament ho he passat molt malament amb això d'haver-me de despedir de tanta gent, de tanta gent, perquè era gent que no li tocava, saps? Dius, no pot ser, i ja ha passat.
Fas de la teva salut mental, a part de material de ficció, una catarsi?
No ho sé.
Te serveix d'alguna cosa escriure?
Sí.
Despullar-te d'aquesta manera?
És que no ho sé, si me serveix. Jo no escric mai com per cercant-ho una finalitat.
No te mortifica, en tot cas, està clar.
Sí, no, exacte, sí. Però no és que ho escrigui com una teràpia i digui, si faig això, me trobaré millor. Això no ho pens mai, mai. Ho escric perquè me surt i perquè me fa ganes d'escriure i així com... com va sortint, surt, queda en el paper. No sé, jo no, ni intencionadament no, perquè jo he anat a uns quants, bastants psicòlegs que no m'han ajudat gens, més aviat al contrari. I alguns sí que te deien, escriu molt el que te passa, escriu. I jo la veritat és que això no m'ajudava gens. Ho he intentat fer alguna vegada, però bé, escriure així en forma de conte pot ser que sí, però en forma de diari no m'anava bé.
Ja gairebé per acabar, Neus, han passat 3 anys des de Milady.
Sí.
En què estàs ara? Passarà més temps?
Sí, no ho sé, ara mateix estic prenent notes i tinc coses apuntades, però no tinc res en concret, perquè he estat molt dedicada en els llibres, en aquest llibre de contes darrerament.
I aquesta promoció que tant t'agrada.
Sí, que m'encanta.
Amb tota la ironia.
Sí, que m'encanta. Sort que els meus editors ho saben i ja m'adonen per...
Bueno, has vingut a la ràdio.
Sí.
I has fet un parell d'entrevistes.
No, sí, jo compleix.
T'ha costat molt?
No, és que ara ja són molt d'anys. Fa 30 anys que escric, que publico.
Neus Canyelles, Salar d'Espera, un recull de contes, com li agrada dir a ella, li pots dir relats també, de peces absolutament meravelloses que recomanen des d'aquí. Acabàvem amb el Robe. El Robe crec que és allò darrer que va enregistrar, va ser amb el Leiva, un gran tipus també, de tots dos de l'Atlètic de Madrid, per cert, igual que jo. Això també marca caràcter. I el Leiva, que aquest disc darrer el dediques un trànsit per la salut mental, la seva, li va demanar aquesta col·laboració amb el Robe. Neus, un plaer llegir-te i escoltar-te i tenir-te aquí.
Igualment, moltes gràcies.
Gràcies.
¿Quién es que llama a mi cabeza a todas horas? Que puede remendar todas las hojas que han caído al suelo como un árbol en invierno. Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. A veces hago maniobras para retomarlo donde lo dejé. Hay demasiados frentes a la vez y no consigo ver quién coño es el enemigo. Todo tiene luz.
Tres radios, cultura.
I Vetres dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donant una mà a Abaimar.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. I B3 Ràdio, serveis informatius.
Notícies d'última hora. Ja venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
L'Aviador i B3 Ràdio. A Atzena, el Teatre Principal de Palma.
6:32, continuem a l'Aviador. El Principal de Palma ha anunciat la seva programació fins l'estiu, heterogènia en grans noms de l'escena espanyola, amb propostes de les illes, dansa de qualitat i, òbviament, òpera. Perquè és a tocar l'Holandès Errante, una de les apostes fortes d'aquesta temporada. Encara som a la temporada 40, la quarantena, i això és motiu de celebració. Miquel Martorell, director del Principal, com estàs?
Molt bé, com anem?
És wagnerià? Tu és més puccinià, com jo.
Sí, som més de romanticisme, tal, però...
Però Wagner és Wagner.
És el repertori de líric és tan ampli que te pots enamorar de qualsevol títol.
Efectivament, sí, crec que l'Holandès Errante és una bona tria, perquè a més, jo sempre he dit en to de provocació i més davant d'experts, que jo no ho som, al Van Wagner sempre li sobra una hora. Aquí no li sobra una hora. Aquí són dues hores
i un quart.
Efectivament, i tot seguir, ja sense descans ni res. Javier Matesanz, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Tu t'agrada més en Wagner o...
Jo
m'intimida.
Wagner intimida.
Wagner en particular...
No te fa ganes d'invadir Polònia, no?
Sí, exacte. Com a, això és molt, molt Woody Allen-iano que tu i jo. No, però és veritat que l'òpera en general com que me sobrepassa una mica, ho dic des de, en positiu cap a l'òpera i com a, sí, les meves limitacions. Jo és com... És massa gran per jo. Massa, però clar, Wagner, a més, ja mos ho va ensenyar en Coppola.
Efectivament. Miquel, venga, nous criteris que has pogut introduir en aquesta temporada, va funcionar molt bé, els nombres així ho diuen la passada, però supos que qualque criteri, qualque factor...
Bueno, estem millorant molt més encara la programació de dansa, per exemple. Vull presumir d'això perquè hi creiem, perquè mos agrada, perquè hi ha talent. Hem incrementat els espectacles de dansa, arribant fins a 4, és a dir, pràcticament un per mes important. Hem pogut crear un abonament de dansa, perquè el públic també ho vol cuidar. I bueno, és seguir un poc en les línies del projecte director 24-2030, que és el mandat, no? Aquesta heterogeneïtat que tu comentaves, s'aposta per la qualitat de tot el que estem convidant o coproduint o produint, perquè el tractament també de les peces teatrals pròpies són de gran format, de qualitat, de... No mirant primer amb els repartiments, el nombre d'actors o el que sigui, les escenografies, els dissenyadors, tot això ho estem cuidant molt. I et seguim aquesta línia, que crec que sé com us funciona, seguir cuidant molt l'abonat, que visita és principal, perquè el teatre darrerament està molt ple, la gent pues, és més exigent, espera que la cuidis i l'escoltis, i crec que això és feina nostra, també. I també continuant la programació musical familiar. És a dir, no des punt de vista educatiu, sinó des punt de vista de facilitadors per la infància, per els joves, de que venguin en el teatre i després triïn, però que s'acostumin a venir al teatre. I totes les propostes familiars o joves tenen aquesta mirada, que hi hagi capes de lectura, que també els seus acompanyants adults ho disfrutin, però després també els joves i infants també acudeixin de manera habitual el que és anar a un teatre.
Aniran repassant tot allò que dius. Ens quedàvem una estona a l'òpera perquè ho deia molt Andrés Serrantes, el pròxim que ve. A més, clar, t'anava a demanar quina manera de muntatge ve per començar, ve un muntatge, perquè sí. Si no vaig errat, és la primera vegada que Wagner escenificat se podrà veure.
Efectivament. Era el 40 aniversari de la temporada d'òpera i volien coses especials. Vaig proposar fer un títol de Wagner perquè sí que s'han fet peces en concert, etc, però no s'havia atrevit mai a escenificar una peça wagneriana, primer de tot perquè grans títols seus més coneguts, tetralogies i tot això, l'orquestra no hi cap en el nostre fosso. Som un teatre petit. Però sí que Holandès Errant primer és un títol molt assequible musicalment, perquè és un Wagner encara és molt romàntic, és jove, és, com tu ve de, són 2 hores i un quart de música, l'interpretarem sencera, sense descansos, perquè ell crea els intervals musicals entre actes són per canviar el decorat, i ell ho facilita així, i bueno, vàrem proposar això, i quin muntatge duim? Un muntatge clàssic, on la gent tindrà el que espera. Dolores Arran, tindràs vaixell fantasma, tindràs pescadors, tindràs
mariners...
Que
és que té molt d'aventura.
Perquè té això, no? Lo que sí que es ve que hem escollit una producció de Xile, que han duit entre l'òpera de Tenerife i nosaltres, que sí que està ambientada en els anys 50, no? Un poble noruec i tal, i és un com a més fàcil d'entendre amb vestuari actual, etc, molt proper a nosaltres. És obscura, perquè és un conte, té tota aquesta màgia, té moltes projeccions, el teatre està a tope a nivell tècnic, per exemple, perquè els canvis sona damunt música, han de quadrar, no podem interrompre l'espectacle, tres projectors, bé, estan tots els departaments a topes coros gros...
De totes maneres, hi ha òperes i òperes, que la seva estètica... Però s'està fent molt minimitzant les òperes, anant a lo conceptual, reduint, i fins i tot a grans teatres que podrien permetre les produccions, i s'està acceptant molt bé, fins i tot per puristes, mentre, òbviament, la interpretació sigui...
Mentre la interpretació se respecti, crec que s'ha respectis llibret. Jo aquí he de dir que sóc un pap purista en certes coses perquè a vegades els grans directors se permeten el luxe de redefinir l'òpera i doncs això és tan bo de fer que com vos te n'escrigui una en tot cas, no en composi una. Si tries un compositor i un llibretista, com a mínim has de... Si hi ha un duet d'amor, que sigui un duet d'amor i no cada una punta de l'escenari. Hi ha que anar molt alerta en les reinterpretacions. Nosaltres procuram dur produccions que tenen aquesta lectura moderna de la posada en escena, però sense passar-se. És a dir, la gent que ha de ve a veure Holandès Errant ha d'entendre que estava gent holandès arreu, no? Crec que és molt important.
I parlant de llibret, tenim un de Jean Cocteau, ni més ni manco, La Woman, sí. Que serà la pròxima present títol. Sí. A més, crec que novetat.
És una novetat. Havíem interpretat aquest títol també en concert. No s'havia fet mai. És una proposta, primer, també pensada per joves, perquè són 45 minuts de música. Serà una producció que serà itinerant, podrà viatjar per altres teatres de Mallorca, perquè també mos demana que col·laborem amb ells i que hi portem òpera. Els grans formats del principal no hi caben, bàsicament, però sí que La Woman sí. I, a més, debutarà una mallorquina, que és una Marga Cloquet, en el paper principal, perquè és un monòleg dramàtic. I
una Marga ja l'hem vist a qualque producció, sí, però aquí
és la principal. Aquí és la diva, no?
És que és molt bona.
Mos fa molta il·lusió que sigui ella i bueno, i que verem en Rigoletto. O sigui,
ni me manco, un clàssic.
Allà estamos.
Anem al teatre que ve de fora, per exemple, perquè hi ha noms com Echanove, Anabel Alonso, Joel sí. Joan, és a dir, noms que la gent del teatre cerca, no? I en aquest cas és un poc continuar la línia de, que ja vas tenir la temporada passada, no? D'anar esquitant, diguem, propostes d'aquí amb també gent de fora.
Sí, aquesta mescla crec que és important, poden dur títols grossos, i a banda també tenim una sèrie de línies de subvenció que nosaltres participem, com el programa Platea i tot això, que ens permeten poder convidar grans formats. A banda d'això també postem per les noves dramatúrgies amb un espectacle que es diu Cumpleaños, que tindrem a la sala petita, El nom volgut de Pau Colla, que és un espectacle amb un fort component social i d'inclusió, sí. I aquesta mescla crec que ens està funcionant molt bé, no? La gent respon, la gent que cerca una cosa molt més clàssica la trobarà, però també coses més un poc més rompedores o més actualitzades també. No voldria deixar de destacar Corona d'Espines del Teatre Nacional de Catalunya, et Segarra, sí, senyor, que ha estat una mega producció i mos poden visitar.
Fa temps que no veus no vos en Echanove, Javi?
Fa molt de temps, l'he vist en alguna cosa televisiva, però al teatre moltíssim, moltíssim de temps. El vaig veure, a part de... Crec que aquí... A Mallorca, el porc, imagina't. Ja després a Barcelona l'he vist alguna cosa més, en algun desplaçament, però fa molt, la veritat.
I de mira, escolta-ho de moment.
Quiero contarte una cosa, pero prométeme que no te vas a reír. Se trata de Chrome. Había quedado en ponerse en contacto conmigo. ¿Cómo? Sin especificarme todo.
Pero si ni siquiera puedes estar seguro de que fuera él.
La paciencia tiene recompensa.
No. Te dijo que esperases una llamada y lo que ha hecho
Joaquín
es mandarte
Climent,
un mensaje...
Manco. Per cert, has ballat qualque vals amb en Juan Echanove? Això no, Miquel, no. Saps què passa? Que a Sitges,
que ha estat això,
fa uns anys, a Sitges se va marcar un vals amb en Lluís Tosar.
I sempre dius un vals i era un tango.
Era un tango.
Era un tango.
Més aferrats encara.
Més aferrats encara.
Jo hi era present.
Que fort.
I la meva ment ha destilat que era un vals perquè no volia...
Era un tango i mira si és bon Lluís Tosar, que va aconseguir que no caigués a zero la seva carrera després de ballar jo un tango, o sigui que...
I de Echanove serà un dels grans que també passen pel principal, parlaven del talent local, parlaven d'aquestes dues produccions, bé, un Ibsen, bé, enemic del poble d'en Martí, també.
Ahir varen començar els assajos.
Sí, ho sé.
Tenim un repartiment de l'Ibsen.
Home, sí, que són 10 intèrprets d'un escenari.
Sí.
No t'hi poses per
aquest,
poc.
Aquest gran format, és que si no ho feim nosaltres, qui ho ha
no,
de fer?
No, sí, sí.
Que
i després Bon Ballester, dirigit per Armand López. El càsting que no està fet encara.
Sortirà, mira, en cap de venir d'una reunió amb ella aquest divendres. El càsting de...
La convocatòria, actrius, sobretot actrius, que n'hi ha moltes, i qualque actor també molt pendents d'aquest càsting.
Una cosa, que abans ho has comentat, amb una de les òperes has dit un format més assequible per poder moure de teatre en teatre i tal. Això també al teatre se troba una mica a faltar i fins i tot una mica una reivindicació, no? Dius, ara amb l'enemic, que és una gran producció, no sé escenogràficament si també o serà més
serà, serà grossa, serà però grossa. Neix adaptada per
neix adaptada per poder-se moure.
Sí,
perquè
sí.
Que de vegades és una pena, clar, que escenaris com el de teatre principal de Palma n'hi ha pocs, i clar, després la cosa se queda en que potser pot anar a dos més.
Nosaltres condicionem en els creatius, que en aquesta pregunta que me fas, amb els planos i amb el projecte d'escenografia i llums, també fitxes tècniques menors que d'altres escenaris. És a dir, nosaltres cercant l'escenari més petit en el que solem anar, I ja mos han de plantejar l'escenografia que hi càpiga.
O sigui, ha d'haver una versió
sí,
reduïda.
Bueno, una versió de gira, no reduïda.
De gira.
Sí, sí. Ho fem així.
Molt bé, xerraon de dansa, Nus, mucha muchacha, Nus, per ser que cap de setmana no queden entrades i s'ha hagut d'afegir, com deia en Miquel, una nova funció, mucha muchacha, que hem de dir ja, estem triomfant per tot, i mal pelo, que crec que és d'allò més hermós que se pot veure a dansa actualment contemporània.
I de sí, juntament per acabar la Quijá, de la Paloma Muñoz, superpremiada.
Sí, sí.
I he de dir que Mucha Muchacha mos fa especial il·lusió perquè mos ha vengut a cercar el Centre Conde Duque Coreogràfic de Madrid per coproduir amb ells. És a dir, coproduint amb Mucha Muchacha amb un centre públic, i pues, ja és una alegria perquè vol dir que el talent surt de fora i creuen en ells, però que nosaltres també ens podem acompanyar des de lo públic. I bueno, aquests quatre espectacles de dansa crec que faran les delícies de l'aficionat. A més, són propostes molt variades, no tenen res que veure una amb l'altra. Mal pelo, com ve de, és hiperplàstica, la producció que mos portaran. I,
producció bueno, nova, estrenar aquí?
Sí,
o...
sí. No, recentment estrenada, que surt de gira, que tenim la sort de que mos visitin, perquè sempre hem cregut amb ells i tenim quasi línia directa, no?, amb Pep i na Maria, però mos fa especial il·lusió perquè també és un repartiment gros de ballarins, etc. I bueno, aquestes són les propostes que espero que disfruten tots.
Després, les iniciatives, Miquel, que tenen menys visibilitat, parlant d'aquesta col·laboració que feis amb altres centres per les residències autorals, que d'aquí surten també peces que moltes acaben en el principal, les coproduccions que estan a punt de convocar-se o d'aquí d'un parell de setmanes, que també li donen oxigen a aquestes companyies, a aquests creadors locals, projectes educatius, tot això, evidentment, se continuarà fent.
Sí, se continuarà fent. El teatre té moltes vessants, té moltes rames, la vessant social també, estem explotant i cuidant molt com connectar amb la societat, amb les persones majors, que Nadal han començat un projecte de residències de l'IMAS, del Consell de Mallorca, per fer arribar la música a la gent que ja no pot venir, que està malalta, connectar amb la societat. Que el teatre sigui... tingui un projecte de responsabilitat social, també, que torni tot el que rep, i bueno, les tutories teatrals juntament amb la Conselleria d'Educació funcionen estupendament, però el que deies de bueno, l'entrada social que fem amb a prop en Fundació La Caixa, no sé si ho sabeu, però venen més de 1.000 persones en situació de risc.
T'anava a demanar, no?, aquestes durant... funcions adaptades que sí, se van incrementant.
Bueno, sí, la funció adaptada és la nova via de futur, és a dir, moltíssims de projectes ja mos venen adaptats en sobretítols, en autodescripció, amb el que sigui. Este teatre sí que s'ha obert molt ràpidament a la inclusió, i això s'ha de cuidar molt.
I un servei més, que és més per comoditat que per inclusió, però que als que mos interessa molt, la ludoteca. Això
sí,
d'una manera...
Això cuidam en els nins.
I s'ha de dir més, perquè clar, és que són papàs, moltes vegades haver de venir mal horari per conciliar i tal, i teniu aquest servei.
Dissabtes i diumenges.
Exacte, que t'has d'informar. Aquest espectacle té ludoteca, sí. Tu arribes, amb les teves entrades, el nin o la nina se'n van a la ludoteca, amb monitors
professionals
que s'ho passen teta mentre tu estàs allà veient, gaudint de la dansa, del teatre, i després surts i s'ho han passat millor que tu encara. O sigui, és ideal, no? Perquè moltes vegades realment conciliar és difícil, o un dels papàs s'ha de sacrificar.
T'ha funcionat, Miquel, l'avançament dels horaris cap de setmana per la gent
gran? Moltíssim. Moltíssim. Sobretot en vivent. És a dir, no tant moltíssim.
Perquè tu m'has explicat al principi del teu mandat.
Sí,
que
me'n recordo.
Pensaves en la gent gran?
Sí, en la gent gran també, en les famílies. Ara el que sí que hem fet és una petita millora encara més, perquè intentem donar la volta. Mentre ara hi ha l'horari d'hivern, són les funcions a les 6, el cap de setmana. Quan canvien l'hora, les hem posades a les 7.
Vale.
Perquè amb el llum solar, la gent com que entrar a un teatre a les 6 era un poc massa prest, i mos està funcionant. És a dir, les funcions de cap de setmana, amb horari còmode, un poc a l'europeu, la gent mos està omplint del teatre, funciona, i no, jo crec que no ho canviarem, fins i tot el personal del teatre cap abans, desmuntem abans, la gent després pot anar a sopar tranquil·lament i no sapiga aquells vespes tan llargs, i està funcionant. Sí, sí, seguirem.
Miquel Martorell, idò, seguirem informant i seguirem programant i seguirem fent les coses que s'espera del Teatre Principal de Palma. Me fa la sensació que ja tens la velocitat de creuer ja posat.
Bueno, bueno, ja estem pensant el 26-27 més ràpidament, i gràcies per cuidar-me, Rafa.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, salut i teatre. Exacte. I tot allò que passa en el Principal, que no només és teatre. 6:47.
IB3 Ràdio és diversitat.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
A Atzena, amb Javier Matesanz.
Que, no, que continua aquí, que no s'ha mogut, perquè tenim un altre tema de, parlant de, no, ni més ni menys que la Sala Fornal de Manacor, que jo sempre me fa ganes de dir coses guapes d'aquest espai, perquè s'ho treballa moltíssim i fa coses molt xules.
S'ho treballa molt i té la fórmula aquesta de cicles que funciona també molt bé, perquè crea, fidelitza el seu públic i mos fidelitza a tots, i avui pues, parlant d'un altre cicle, cicle contat per elles, que s'explica amb aquest títol per ell mateix. El pròxim títol d'aquest cicle a la Sala Fornal és La mala dona, que és del 14 i 15 de febrer a les 7 de la tarda. Una obra escrita i interpretada per na Maria Garalbe, amiga nostra ja, que ha vingut darrerament bastant aquí, però dirigida per na Marina Gatell, que és amb qui parlam, la tenim ja al telèfon. Marina, bona tarda.
Com estàs, Marina?
Hola, bona tarda, què tal?
Ah, com estàs? I també tenim al telèfon en Joan Gomila, el
pare de la criatura.
El pare de la criatura de la Sala La Fornal i inventor, suposo, d'aquest cicle contat per elles. Joan, com estàs?
Hola, no, jo no diria tant.
Home, si no ets el pare...
Una mica padrí jove.
I si no ets el pare, tu qui és?
Una mica padrí jove.
No? Ah, vale, padrí jove, d'acord. Comencem parlant de La mala dona, que és la nova... Bueno, la propera proposta d'aquest cicle contat per elles. Marina, ets la directora d'aquesta... També ets actriu, teatral i cinematogràfica, però aquí dirigeixes, Ana Maria Garalbe, en aquest món monòleg tragicòmic, no? Una mica sobre la crisi de la felicitat, la pèrdua d'identitat, la salut mental també, no? Que provoca moltes vegades aquesta situació, aquesta angoixa, tot amb una dona que queda tancada al seu castell inflable d'una festa sorpresa, o sigui, quin contrast, no? Se queda allà tancada i a partir d'aquí el cap fa de les seves. Explica'ns una miqueta, quina és la intenció?
Bé, no és que se quedi tancada, és que... Hola?
Sí, t'has sentit.
Ah, vale, és que m'ha sonat com un buit. No és que es quedi tancada, és que ella mateixa decideix entrar-hi i de cop s'adona de que en comptes de seguir amb el seu camí, que seria entrar a aquesta festa que l'hem preparat, decideix doncs, que s'adona que no sap si vol entrar, no sap si pot continuar amb la seva vida tal com se suposa que ho ha de fer, no sap de cop... Es planteja qui és, qui sóc, què hi faig aquí, saps? Que és el dia de l'aniversari, amb aquest pretext, que és un dia que tots, ho reconeguem o no, ens formulem totes aquestes preguntes, no? Llavors, ella fa com un... atura el temps ella allà, però de manera voluntària. I de manera voluntària també va creant-se tot aquest imaginari que l'empeny cap a un lloc o cap a l'altre.
No sé si el text només planteja aquestes qüestions o intenta donar respostes, perquè realment al final parla d'aquesta... qüestió tan estranya de la generació que sembla que ho té tot i és incapaç de ser feliç, no? I, vés a saber, igual teniu la resposta.
Hauré de venir a la fornada a esbrinar-ho.
Correcte. Sí. Que, però se pretén més fer reflexionar l'espectador, que pensi també en la seva situació, més que un entreteniment lleuger, no? Suposo.
Sí, correcte. Sí, posat compte i consciència a moltes coses, inclús a les pròpies preguntes, no?
Sí.
No tant que donar respostes, de vegades. Sí. Sí, sí, és una reflexió vital com... és curiós, no?, perquè podria semblar que és un pretext molt anecdòtic, no?, inclús frívol o banal, no?, i això és el bonic, perquè això ens uneix una miqueta a tots, no?, clar, vull dir que tots vam néixer un dia i aquest dia ens recorda moltes coses.
Escolta, ara que estem aquí en la intimitat entre nosaltres, Anna Maria Garalbe, que l'estimem molt, però l'hem vista amb nosaltres a dirigir i interpretar alguna vegada poquetes, però com i escriu de meravella, com és com a actriu? Sí. Com és? Se deixa? Perquè tot això ho ha pensat ella, ho ha ideat ella, sí, ho ha escrit, sí. se deixa dirigir o s'ha escrit un personatge a mida?
No, bueno, la veritat és que és una meravella perquè, clar, ella ha fet un procés, o sigui, aquesta mala dona que hi ha ara ha fet un viatge molt gran, no? Ella ha fet moltes versions de la mala dona, és com un cos a cos, no?, amb ella mateixa, i penso que de cop ha fet, doncs, aquesta cosa molt humana i molt humil i molt encertada, penso, no?, de voler una mirada externa que la confronti una miqueta, no?, i val, això et penses que ho escrius per això, però anem a endegar una miqueta, i hem fet com aquest viatge, i la veritat és que és un gust quan una actriu ja que va amb una cosa tan forta perquè l'ha feta ella i una proposta com molt clara es deixa d'alguna manera de construir, no?
Sí.
I investigar i buscar i m'he sentit com que m'ha fet molta confiança i crec que hem fet un procés com de respecte mutu molt gran.
I qui vulgui conèixer millor aquesta mala dona, dissabte i diumenge 14 i 15, el dia dels enamorats heu triat, molt bé, de febrer a les 7 de l'hora baixa, però no acaba aquí.
Esperem bategar el cor,
sí,
bategar
sí.
El cor.
Sí, però el cicle sí, no acaba aquí, Joan, després Helenes de Troia, d'Ucraïna i Santutxo, i després acabareu amb Úter Medea, una peça basca i una peça catalana que vendran setmanes venideres. Què ens oferiran?
Bé, sí. L'idea d'aquest cicle té un denominador comú. Són tres espectacles creats per la creadora també ets intèrpret. Sí. Eh? Uh-huh. D'aquests són tres maneres, òbviament, de veure el món molt diferents. La Maria Elena Garalbe, que parlarà d'aquest text seu, de la mala dona, d'això que mos ha contat la Marina. La Dea Vinça és una actriu que viu en el País Baix, la companyia del País Baix, però ella és nascuda a Castelló, per tant, és catalano parlant també, a més de parlar euskera, i ho farà en català, i ella mos parlarà un poc de la desconstrucció del mite d'Helena. És aquesta Helena, que la qual han culpabilitzat de la guerra de Troia, i en aquesta suposta que metàfora de dona com a cosa que volen posseir, no?
Sí, sí.
I també culpabilitzar moltes de vegades. Uh-huh. I acabarà el cicle en Cristina Terzi, que també desconstrueix d'una manera molt de performance, amb una proposta a través de testimonis reals, amb un llenguatge poètic, però també amb humor i amb cura, farà Úter Medea partint del mite de Medea.
I ho farà, a més, el 8 de març, el dia internacional.
El 8 de març, sí. Hem coincidit un poc dins aquestes dates, perquè sempre intentem donar veu en aquesta a les dones, en aquest món més sensibilitzat, que també mos pot ajudar a veure-lo, a ser una mica més sensibles, i també perquè hem de fer justícia, perquè les dones han estat en un segon pla i ara els hi correspon, òbviament, posar-se en el capdavant, i nosaltres estem també per això. I juntament amb aquests tres espectacles hi ha un concert de Maria Antònia Roses, que ja va fer un primer concert fa una setmana, però conxes també són cançons seves, que també creen una perspectiva femenina notable, més jove tal vegada, també hem incorporat aquest concert en el cicle.
Tot això suposo que ho podem trobar a la vostra web de la Sala Fornal per comprar les entrades de tots aquests espectacles, inclòs la Mala Dona, 14-15 de febrer, cert?
Sí, ho podeu trobar en la nostra web i ho pot trobar a Ticketip.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Marina Gatell, molta merda per aquest cap de setmana. Segur que anirà de meravella. I molta sort també per tot el cicle en general. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
No fluixis, Joan.
I endavant.
I agraïm molt a la Sala Fornal, que realment...
Que sí.
una
feinada heroica que fa aquest home.
Sí. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Que va. És un plaer fer-ho i estem tots aquí sempre moltes ganes de que això segueixi endavant i ja veurem quan acabarà.
Una ferrada, gràcies a tots dos.
Molt
gràcies.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Molt bé, Javier, i el Teatre Barra que continua, demà...
Demà
més...
està tot venut, demà ja ho tenim. Ja, per demà no podem recomanar... O sigui, no podem venir aquí a fer promoció per vendre. Tots els que m'ho sentin, que espavilin, perquè dia 19 ja n'hi ha moltes funcions que també estan completes. Més val, si voleu reservar, ja fer-ho pel 26 i el 5 de març.
Per què, serà
per
què no ho fas tot els dijous de l'any?
De l'any. Perquè te posaries a escriure com un loco.
Dijous Sant també.
No, però és veure que si voleu reservar, orbitaeditorial@gmail.com, sobretot pel 26 i pel 5 de març, és més fàcil que pugueu fer les combinacions que vulgueu amb horaris i obres, perquè per demà i dia 19 està la cosa molt petada.
Moltes gràcies, Javier. La setmana que ve més teatre, com cada dimecres aquí a l'Aviador. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies amb Aina sobre de tot l'equip d'informatius d'aquesta casa i que l'Aviador torna demà amb més seccions, amb més temes, més sèries, cinema. Demà tenim un menú ben complet, com ja sabeu. Vagi bé!
A jornada laboral...